7 minuts que passen ara mateix de la 1. Estàs escoltant al matí a Ràdio Estel en aquest dijous 4 de novembre. Fem així, fa fred ja, Olga Vallejo.
Que porto les manyoples i tot. No sé com passaré pàgina d'aquí jo.
Vinga, avui hem convidat a seure el nostre chaise en particular, el periodista Manel Elias. Ell, després de deixar la corresponsalia de TV3 de 7 anys a Rússia, torna a casa i ho fa amb un llibre. Rússia, l'escenari més gran del món. Elias va néixer a Berga, és llicenciat en comunicació audiovisual i des del 2001 treballa a Televisió de Catalunya, on ha presentat, entre d'altres, l'informatiu infantil InfoCa, ha estat cap d'edició de la nit al dia, entre d'altres. Des del 2014, com us dèiem, fins aquest 2021, ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou.
I durant tots aquests anys de notícies i reportatges ha recorregut la immensitat de Rússia, recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica, però que ajuden a entendre el país en la seva complexitat. El periodista català les ha recollit al llibre Rússia, l'escenari més gran del món, d'Ara Llibres. Però què hi trobarem en aquest llibre? Doncs ell mateix, Manel Elias, ha recopilat en un vídeo de poc més d'un minut les històries que més l'han fascinat al llarg d'aquesta etapa.
La bellesa inigualable de la Babushka Lyuba patinant al llac Baikal i de la seva biografia. Chernobyl i la història per descobrir del discjòquei que feia ballar els liquidadors que es van jugar la vida després de l'explosió nuclear. El gran ballarí que s'ha tatuat Putin al pit. Un viatge per l'escenari més gran del món, un país de poesia i de guerra.
Acaba de caure un projectil damunt d'aquesta casa.
On he conegut personatges extraordinaris, alguns dels quals viuen a 50 graus sota zero. Rússia, l'escenari més gran del món. Ja a la venda a totes les llibreries.
Doncs ara mateix, Olga, que fem? Connectem amb Rússia, no?
Home, estaria bé.
Vinga, concretament amb Moscou, directament des d'allà saludem a Manel Elias. Bona tarda. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quina hora teniu per allà a Moscou?
Dues hores més que vosaltres. Aquí van decidir fa uns anys que això de moure el rellotge ja no ho feien més i el deixen parat, de manera que hi ha una part de l'any que estem a una hora més i aquesta altra part de l'any que estem a dues hores més que Barcelona.
A veus? Doncs jo pensava que hi havia més diferència
sí,
horària.
Sí, creiem que sí.
Uh-huh. Aquí ho han provat tot, eh? Vam arribar a estar tres hores més, sí, han fet tots els experiments i ara deixen de moure el rellotge. I jo, que ho he provat tot, us diré que això de no moure el rellotge, a mi, personalment, m'agrada bastant.
Estem molt a favor.
Sí, jo estaria bé tenir-ho en compte. Aquí, eh? Ara fa gairebé
una... Fora merders de si hem quedat a aquesta hora i no t'has presentat
ja
i tot això.
Clar, és obvi, no? Que probablement, Manel, en alguna ocasió t'hauràs trobat, no? Aquesta diferència horària, haurà de fer cròniques i tot. Clar, deu ser com una mica
sí.
Desgavell, no?
Clar, en el meu cas juga al meu favor, perquè jo sóc molt nocturn i em costa moltíssim llevar-me d'hora. Aleshores, a l'hivern, per exemple, ara, si hagués de fer una crònica o entrar en directe a primera hora del matí, per mi són dues hores més tard. És a dir, si me la demanen per les 7, és a les 9, no és tan greu. Però, clar, a l'hora de ser corresponsal, això ho has de tenir en compte. A Londres, per exemple, aquesta hora de menys et juga a la contra. T'has de llevar abans. I si ets com jo, que te'n vas a dormir tard, es complica tot. I els que estan a la Xina ja ni us ho explico.
Manel, encara estàs per Rússia, doncs, no? Deu costar dir adéu a la que ha estat la teva casa durant 7 anys.
Sí, costa, però a veure, el que està passant és que no em deixen marxar d'aquí. És a dir, jo ja hauria d'estar a Catalunya i ja ho teníem tot planificat. Dissabte havíem de volar amb la família, els vols programats, moltes coses de gestions que no us podeu ni imaginar, ja totes programades per al dissabte i... La meva companya, per desgràcia, va donar positiu de Covid.
Ostres.
Per tant, no podíem volar i ens vam haver d'aïllar al pis de Moscou, on estic ara. I al cap de res, evidentment, vaig caure jo també. I, per tant, ara m'estic recuperant. Avui ja no tinc febre, però si em veieu no gaire àgil mentalment, la gent no es pensi que el llibre el vaig escriure així. Estava més així. I res, esperem que quedi com
Cuida't molt, clar. Clar, per tant, ara
l'última anècdota
estàs
abans de
aïllat,
tornar.
No, Manel? Estàs
Estem
aïllat.
Aïllats? Sí, no, ha sigut tot una moguda perquè el pis on estic l'havíem de deixar el dia 1.
Clar, estarà tot en caixes.
Estava tot en caixes, les caixes han arribat abans que Barcelona... Bueno, estan en trànsit, però arribaran abans de Barcelona que nosaltres. Els dos nens els hem hagut de treure del pis perquè s'haguessin acabat infectant també. No, una bona moguda.
Home,
una bona
es mereix,
moguda.
I això es mereix un capítol, no? A Rússia, l'escenari més gran del món.
Entre tots els oients hem d'intentar arribar a una segona edició del llibre i li afegim l'epíleg, sí.
Bé, moltes gràcies per tot i estar infectat i ara ja trobar-te una mica millor de dedicar-nos a aquesta estona. I et volíem preguntar, sí. Perquè les corresponsalies normalment duren 4, 5 anys, tu en portaves 7. Per què arriba un moment que dius, va, ja, tornem cap a casa?
Sí, jo calculava que ja la televisió ja m'havia donat també senyals que tard o d'hora, més d'hora que tard, això s'acabava. Aleshores, simplement vaig veure que s'acabava i per una qüestió familiar també, de papers pels nens que poguessin sortir d'aquí, etc., tot va encaminar-se en què havia de ser ara. I vaig pensar, home, si igualment hem de tornar aviat, millor fer-ho ara a principi de curs, que es vagin adaptant a les noves llengües, al català i al castellà, etc. I vaig decidir que ja havia arribat el moment de tornar i tant la tele com la ràdio sempre m'han tractat molt bé i vam acordar-ho així.
I què t'ha permès fer la feina de corresponsal, Manel?
Clar, a veure, torno sense haver-me acabat això ni de broma, és a dir...
És el país més gran.
És el país més gran del món. A més, és molt divers. Aquí hi ha moltes nacionalitats diferents, moltes religions diferents. Les distàncies, abans ho heu dit, són molt grans. Vol dir que jo he arribat a estar viatjant 24 hores en un cotxe sense sortir d'una regió. He arribat a volar 8 hores en avió sense sortir del país. És a dir, estem parlant d'unes distàncies enormes, però que a més les comunicacions no són fàcils i costen molt de... Aleshores, aquí em quedaven històries i em quedaven moltes coses per fer i no m'he cansat de Rússia. M'ha permès fer de tot, descobrir la Rússia real, un lloc... com deia en el vídeo que heu posat, una mica de tant de guerra com de poesia, les dues coses alhora. És un lloc molt dur per moltes coses, el mateix clima, per la seva història, per la política, amb les circumstàncies internacionals que ens hem trobat aquí, amb guerra amb Ucraïna, intervenint a Síria, però que a la vegada és un lloc també molt i molt romàntic. Els russos són molt carinyosos i molt despresos, etc. No? Aleshores, m'ha permès descobrir un món realment interessant com a persona i també especialment com a periodista.
I ha canviat molt la Rússia que tu et vas trobar fa 7 anys de la que deixes ara?
Sí, ha canviat una mica, però sobretot ha canviat per aquells que... Primera, ha canviat molt per aquelles persones que, per exemple, van venir als 90 o al principi dels 2000, sobretot al centre de Moscou, que ha estat una ciutat que en aquests últims anys que jo he viscut aquí s'ha modernitzat moltíssim. Hi ha hagut una inversió molt forta al centre de la ciutat, és una ciutat moderna que té de tot. Això per una banda. Per l'altra, aquests últims anys han estat també l'etapa de les polítiques més dures de Vladimir Putin. Sens dubte, les lleis més repressives, on més falta de llibertats hi ha hagut, etc. I això també ho he anat vivint en present, no? Com s'anava complicant tot. Avui mateix ens hem llevat amb la notícia de l'expulsió d'un periodista holandès. Fa poc van expulsar una britànica i l'holandès l'han expulsat simplement fan dues excuses i que està molt relacionat amb un dels capítols que explico al llibre, que es diu Tothom fora de la llei, i és que les autoritats aquí juguen de tal manera que quan algú es converteix en incòmode pel que sigui o perquè ells volen, ja et trobaran la falta per expulsar-te. No? Aleshores, aquest periodista holandès podríem ser qualsevol dels periodistes estrangers que estem aquí a Rússia, li han trobat dues coses petites, que ja et dic... perquè és tan complicat seguir aquí les normes quan ells volen, és tan complicat que per una excusa petita doncs passa això, que avui l'han expulsat, té 3 dies per abandonar el país, va arribar com jo el 2015, jo vaig arribar a començaments del 2015 i ara té 3 dies per marxar, no? Jo que sé que és fer aquesta mudança que porto dies aquí atabalat, doncs sí, estem en una etapa dura, en una etapa dura de Putin.
Clar, perquè el 2016 et vas incrustar, Manel, a l'exèrcit rus per entrar a Síria, no? Fins a quin punt els controla la informació a Rússia?
Sí, a veure, la informació, sobretot la dels grans mitjans russos, que és el que consumeix el públic rus, està absolutament controlada a extrems màxims. És a dir, la majoria de les notícies, la majoria no, però moltes de les notícies que he explicat jo a TV3 o a Catalunya Ràdio, és impossible veure-les als grans mitjans de comunicació russos, malgrat que són notícies que afecten els russos i que són fets reals i comprovables, és a dir, que no ens les inventem, i malgrat que jo no tinc cap interès en parlar malament de Rússia, aquest país me l'estimo molt, estic aquí perquè vull des del principi, i jo vaig decidir venir i jo he decidit anar-ho allargant, aquí tinc família, etc. Però les notícies són fets i jo els explico, no? Aleshores, aquesta part està absolutament controlada. Una altra cosa és que els periodistes estrangers ens sentim més o menys lliures per informar de les coses i, entre altres coses, perquè, per una banda, ja els va bé per donar la sensació que aquí hi ha llibertat de premsa. Clar. Segona, perquè el règim de Putin és bastant intel·ligent. Jo crec que sap molt bé a on ha d'apretar i on no cal. I aleshores el que digui Manel Elias per un territori com Catalunya, doncs...
Que digui, que vagi dient.
Sí, exacte, els mereix molt poca importància, però sí, estem molt lluny de considerar que aquí hi ha llibertat de premsa i, de fet, en el rànquing de Reporters Sense Fronteres, Rússia està al país 150, del 150 en avall.
Oh. O sigui que... Perquè tu t'imagines, Manel, una Rússia sense Putin?
Sí que me l'imagino, sí que me l'imagino, i crec que aquest país és extraordinari, la seva gent és extraordinària i és capaç de tot, és a dir, el que es proposi no ho faran. El que passa és que ara mateix no és realista pensar-ho, és a dir, no hi ha una alternativa real a Putin, és impossible. I això de vegades crec que la premsa estrangera, una part, acaba confonent la realitat de... No, les ganes d'alguns amb la realitat. Ara mateix Putin està molt, molt fort, ho té tot molt ben controlat, de dalt a baix, i ara mateix és impossible imaginar-se a curt termini una Rússia sense Putin. Però tot això pot canviar en qualsevol moment. I aquesta també és una de les... gràcies, podem dir, per un periodista de ser a Rússia, no? Sembla que mai passi res i sembla que tot sempre sigui igual i estable, però sempre pot passar qualsevol cosa.
Mireu, avui el Manel Elias ens està presentant aquí al matí a Ràdio Estel, la Llibre Rússia, l'escenari més gran del món, on el Manel explica aquestes històries, no?, en el llibre, que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat. Històries com aquesta. Manel, on sona aquesta cançó, el teu llibre? És un digi radioactiu, escolta.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquesta és una de les històries que més m'agraden a mi, de les que m'han passat aquí. Jo vaig estar molts dies, força dies, a Txernòbil. Era el 30è aniversari de l'explosió, i de l'explosió nuclear, que, com sabeu, va haver d'evacuar-se tota la zona, etc. I vaig estar uns dies allà. I allà vaig conèixer gent extraordinària, molt extraordinària, com per exemple una àvia molt velleta que es va negar a abandonar casa seva i ha seguit vivint d'amagat en una zona tan radioactiva, menjant, bevent allà, tot el que desaconsellen els metges, i el seu relat és brutal i és el llibre. I el disc jockey en qüestió és que a Txernòbil hi ha la figura que potser molts oients els sonarà, dels liquidadors. Els liquidadors van ser la gent que, o voluntàriament o obligada, va haver d'intentar aturar aquella catàstrofe. Aleshores, es jugaven la vida intentant que allò no anés a més, aquella fuita, no? Que amenaçava la URSS i amenaçava tota Europa, i vés a saber què hagués passat. El que passa és que jo vaig conèixer per casualitat un liquidador molt especial, l'Alexander, que es va dedicar... Ell era el disjòquei de Txernòbil. És a dir, Txernòbil era... en realitat, hi havia a prop de Txernòbil una ciutat d'uns 50.000 habitants, molt moderna. Era un exemple gairebé de com havia de ser una ciutat a l'URSS, com volien que fossin, i que va anar creixent conforme s'anava construint la central nuclear, no? I allà hi va arribar aquest jove i vaig començar a fer-hi la discoteca de Pripyat, que és aquesta ciutat icònica que va ser evacuada i que ara veure-la és al·lucinant, perquè és una ciutat guanyada per la vegetació, no? Tothom va marxar pensant que hi tornarien i no hi van poder tornar mai més. Aleshores, aquest disjòquei, el disjòquei d'allà, un cop va ser evacuat, va pensar que la millor manera que tenia ell de contribuir a ajudar aquests que jugaven la vida, aquests liquidadors, va ser tornar a entrar a la zona i posar-los música cada vespre. Aleshores, quan el vaig conèixer, aquesta història em va semblar tan extraordinària que vam quedar un parell de vegades, me la va explicar bé, i és una de les que figura al llibre i de les que més m'agrada.
Manel, tu dius al llibre que t'han passat situacions que trobaríem exagerades si fossin producte de la imaginació d'un guionista de cinema. Explica 61 històries. Com les has triat? Duies un diari? Has anat fent memòria? Anaves apuntant pensant que algun dia potser acabaries fent això, fent un llibre que parlés de Rússia i del que t'ha passat al llarg d'aquests 7 anys?
Sí, realment... Jo me'n vaig anar adonant de seguida, tot i que vaig tardar un temps a començar a escriure una mica, jo me'n vaig anar adonant que moltes coses que em passaven fins i tot a la vida més diària, domèstica, eren bastant extraordinàries. I fins i tot al principi moltes ni me les creia, fins que em posava a investigar-les una mica i deia, ostres, doncs és veritat. O és una part veritat, o sí, va ser així, no? Aleshores, quan me'n vaig adonar, I també me'n vaig adonar que la majoria d'aquest material no el podia situar a les cròniques de ràdio i tele, perquè no eren el format d'una notícia, d'una crònica d'un minut i mig que expliques alguna cosa noticiable, sinó que són anècdotes gairebé, però que considero, per altra banda, que expliquen molt bé com és aquest país i que, a més, me n'adonava que quan els amics, la família o fins i tot desconeguts que et reconeixen pel carrer quan vas a Catalunya, el que em preguntaven eren més aquestes altres coses. Aleshores, aquí va ser quan vaig començar a apuntar-les i anar-les guardant. I la veritat és que jo sóc molt vergonyós amb moltes coses i, per exemple, publicar un llibre em feia molta vergonya. És així. Aleshores, jo tot això ho tenia guardat en un arxiu al meu ordinador, i quan vaig tornar del viatge que vaig fer a la zona més freda habitada del planeta... Em van contactar amb mi de l'editorial d'Ara Llibres, demanant-me, ostres, ens agradaria molt que... I aquesta persona, que és el Joan Carles Girbés, que és molt hàbil i
et va enredar.
Sí, em va enredar, però d'una manera molt bona, no? Gràcies a ell existeix aquest llibre, perquè jo estic convençut que potser al final l'hagués guardat i ja està, hagués pensat, bueno, ja el tinc escrit i jo ja m'ho he passat bé, perquè m'ho he passat bé escrivint-lo.
I deies això, que les havies d'escriure per creure-te-les, no, Manel?
Sí, sí, en part, jo, a mi em passa una cosa també, i és que tinc, i aquest és un gran problema per a qualsevol periodista, jo tinc molt mala memòria, però molt, exageradament dolenta. I hi ha moltes coses que m'han passat que quan me la recorden, per exemple, a la infància, amics o el que sigui, i jo ja ni me'n recordo, me les expliquen ells, no? I vaig pensar, amb Rússia et passarà això. O te n'oblidaràs o diràs, vols dir que això era així o no? Aleshores vaig anar a fer l'exercici d'anar-ho comprovant i d'anar-ho apuntant. I entre tot plegat i la trucada de l'editorial i... etcètera, etcètera, al final ha nascut aquest llibre. Sí, ara estic content que hi sigui.
Avui estem parlant amb Manel Elias, el periodista que va treure aquest llibre, Rússia, l'escenari més gran del món. I dius també, Manel, que Rússia t'ha sacsejat la vida tant professional com també personalment. Avui et volem preguntar per què els divendres a la nit és el millor moment de la setmana per tu.
Sí, els divendres sempre ha sigut el meu dia preferit de la setmana. Ja des que era molt petit me'n recordo. Fins i tot del que miràvem a la televisió amb la meva germana, l'1, 2, 3... Tot això me'n recordo, i sempre els divendres. Després, de més gran, doncs perquè sortíem els meus amics de Berga, després de Barcelona, i perquè era l'inici del cap de setmana, encara que tot el dia no sigui de festa, però el tens tot per endavant, no? I aquí, a Moscou, la millor cosa que m'ha passat aquí a Rússia és conèixer la Gènia, que ara és la meva dona. I sí, ens vam començar a quedar, ens vam enamorar moltíssim, i els divendres sempre jo me'l reservava com fos per anar a sopar junts els dos. I va ser un divendres, per exemple, que vam descobrir que tindríem un fill, etcètera, etcètera.
Casualitats de la vida, Manel, que va ser un divendres a la nit, eh?
Exacte, un divendres a la nit, i just abans de demanar l'ampolleta de vi i anàvem cap allà i em va dir: ostres, jo tinc aquí uns endarreriments, deixa'm mirar. I sí, va donar positiu. Aleshores només vaig tenir copa jo. Ella va haver de beure aigua, però molt contents. Aleshores sí, tota aquesta part de la meva vida personal aquí, la que es pot explicar, l'explico, perquè, malgrat que, com he dit, soc molt reservat amb les coses de la meva vida, crec que expliquen també molt bé el país, la meva relació amb la família, els recorreguts que he fet cada matí amb el fill gran, perquè la meva dona tenia un fill ja, i anàvem junts cada matí a l'escola, etcètera, etcètera, no? Tota aquesta relació amb la meva família russa, que ha estat extraordinària, ajuda també molt a entendre el país, i el país de veritat, perquè les autoritats ens volen vendre una cosa, i jo tenia les meves comprovacions sempre que podia fer, ja només oficials com a periodista, sinó una família tan gran aquí, sempre els hi preguntava: això com va? Això és així, això és així, i podia comprovar moltes coses, no? Aleshores, tot això es va filtrar en el llibre, també.
Per qui tingui ganes de conèixer aquesta Rússia increïble, ja sabeu, Rússia, l'escenari més gran del món, el llibre de Manel Elias, publicat per Ara Llibres. Moltíssimes gràcies per totes aquestes cròniques que hem anat veient i sentint al llarg d'aquests darrers 7 anys, Manel, i que vagi molt bé la tornada.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona, i llàstima que no hagi pogut ser aquí, perquè ja ho veus, força major.
Sí, no, totalment. I si et sembla, Manel, acabem amb DJ Alexander. Què et sembla? Posem Boniem?
Vinga, endavant, i tant. Doncs... Imagineu-vos a Txernòbil tothom ballant això.
Tothom ballant, eh? Edison 2 amb DJ Alexander. Gràcies, Manel Elias. Molta sort, que et recuperis aviat. Cuida't moltíssim i bona tornada a casa, Manel.
Una abraçada, fins aviat.